Des que es va publicar fa més de 30 anys ha estat un text seminal en el debat sobre l'ètica periodística i ara per fi el tenim en català, en una gran traducció a Toni Cardona, a l'editorial Arcàdia. El periodista i l'assassí de Janet Malcolm no únicament indaga en les glòries i misèries de l'ofici, sinó que dispara un míssil encertadíssim al cor del debat sobre la moral i o la traïdoria del periodista investigador. I a més en regala com a lectors un dels exemples més reeixits de periodisme narratiu i literari, una categoria vaporosa amb una pila de bons títols, però també amb un llistat important d'epígons sense importància. Avui, per tant, al programa parlem de Janet Malcolm i d'aquest clàssic modern que és El periodista i l'assassí, però també d'altres mestres nord-americans del gènere com Joseph Mitchell, Joan Didion i Gay Talese, en companyia d'Anna Vallbona, Jordi Puntí i Adolf Beltran. Avui amb McGuinness contra McDonald, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim avui saludant l'Anna Vallbona. Què tal? Ben tornada.
Hola, què tal?
Com estàs? Jordi Puntí.
Hola, com va això?
I Adolf Beltran, què dius?
Hola.
Avui, amb aquesta sessió de periodisme literari, ho dèiem abans, El periodista i l'assassí. Aquest és el títol, l'editorial Arcàdia, que acaba de publicar-se amb la traducció d'Antoni Cardona. És un llibre de Janet Malcolm que, com mirarem d'explicar, és un clàssic en la matèria i que ressegueix el cas de Jeffrey McDonald, aquest metge, si recordeu, condemnat l'any 79 per l'assassinat de la seva dona i les seves filles, i el periodista Joe McGuinness, que va ser qui va seguir el cas i qui va escriure en un llibre, Fatal Vision, que va convertir-se en un best-seller, extremament polèmic per diverses raons, i raons de fons periodístic, que és el que analitza la Janet Malcolm i que avui també mirarem d'aprofundir-hi. Janet Malcolm, recordeu, aquesta periodista, sobretot vinculada al New Yorker, que va morir fa molt poc, l'any 2021, que té diferents retrats de grans escriptors, té un llibre magnífic sobre Sylvia Plath, en té un altre sobre Gertrude Stein i Elizabeth Toklas, en fi. I Janet Malcolm, que va publicar, com deia, l'any 90, aquest llibre, El periodista i l'assassí, que és un clàssic sobretot en matèria de debat periodístic fins i tot, i de periodisme literari i d'ètica periodística, i que té un primer paràgraf molt, molt conegut, que ella fins i tot amb els anys va arribar a dir que el va escriure perquè li semblava extremament obvi, no volia ni ser controvertida ni ser especialment reveladora, però que diu exactament així. Comença el llibre El periodista i l'assassí d'aquesta manera: qualsevol periodista que no sigui tan estúpid o tan pagat de si mateix per no veure les coses, sap que allò que fa és moralment indefensable. És una mena d'entabanador que explota la vanitat, la ignorància o la soledat de la gent, que s'enguanya la confiança i la traeix sense remordiments. Tal com la vídua crèdula que un bon dia es desperta i descobreix que aquell jove entabanador s'ha fet fonadís amb tots els seus estalvis, qui ha accedit a protagonitzar un escrit de no ficció aprèn, quan surt l'article o el llibre, la dura lliçó. Els periodistes justifiquen aquesta traïdoria diversament segons el seu tarannà. Els més pedants parlen de la llibertat d'expressió i del dret a saber del ciutadà. Els menys talentosos parlen d'art. Els més decents murmuren que cal guanyar-se la vida. I una cosa que em fascina d'aquest primer paràgraf és que a l'entrada, diguem, de qui el llegeixi, per exemple, a les facultats de periodisme, doncs té un retrat, no sé si descarnadament cínic o extremament realista de la professió, sobretot entesa a la vella escola, i després que hi ha una noció que compareix en el primer paràgraf d'aquest llibre, però que bàsicament el travessa, que és la idea de traïció, traïdoria, no? Perquè és una de les coses que, efectivament, com es va després demostrar, se li imputen a Joe McGuinness, aquest periodista d'ètica dubtosa, Anna, no?, que va incursionar, tu que sé, que t'ha entusiasmat aquest llibre, doncs que, fi, que, amb aquest, que va entabanar ell mateix l'assassí, l'implicat amb aquest llibre que estava fent, fent-li creure que estava a la seva part, i després va anar com va anar, no?
Sí, és que de fet el llibre va al cor del llibre de Janet Malcolm, va al cor del problema moral del periodista i del periodisme. Tenim per problema moral aquesta idea de la relació entre periodista i entrevistat, o entre periodista i l'objecte del qual farà una investigació o del qual, doncs, en farà un reportatge. I és realment molt, molt interessant com Malcolm gira el mitjó fèiem broma abans, no? Però la idea del periodista i l'assassí amb aquesta conjunció i gairebé que una mica els iguala o per un cert fregadís posa l'ombra del dubte entre l'un i l'altre, entre la figura del periodista i l'assassí, em sembla interessant perquè, clar, estem davant d'un cas en què un condemnat per assassinat és demandat, demanda
sí, sí.
al periodista perquè l'ha difamat, s'ha sentit enganyat per ell, no? I aleshores aquí entrem en un interessantíssim terreny moral, però també de terreny moral, que en el llibre es descriu amb tota mena de detalls, i és increïble com Malcolm és capaç d'arremangar-se, de ser exhaustiva, minuciosa, de parlar amb tothom que té a veure amb aquest cas i de recollir tothom amb qui ha pogut parlar i tota mena de reaccions, però és realment increïble com ens fa veure totes les ambigüitats i foscors de tots els personatges. Entenent tots els personatges, no només l'assassí i el periodista, sinó també tot el que els envolta, no? I fins i tot també em sembla molt interessant com fa aparèixer, doncs, al final, les vanitats, les condicions de vida de cadascú, les gelosies, els egos... És a dir, aquesta cosa que tot sovint separem i que, a més, fins i tot, quan s'aplica al periodisme o al periodista com a figura genèrica, pensem que, no, que és una figura neta de qualsevol pàtina i que se salva de moltes malvestats que afecten a la resta de mortals, aquest llibre ens ensenya que no? En un cas extrem, però realment en un cas que crec que fa reflexionar molt sobre coses que la mateixa Malcolm es pregunta amb la seva pràctica periodística, no? I aquesta és la gràcia, és a dir, ella tot aquest debat i problema moral no el tracta per dir jo estic salvada, no, el tracta per dir sí, a mi hi ha un cert moment que ella havia dit que, ostres, he de vigilar perquè també m'estic enamorant, entre cometes, de l'advocat defensor del periodista, per exemple, no? No, de l'assassí, perdó. De l'assassí. Sí, sí, és que tot està molt creuat aquí. Però, i per tant, és a dir, ella és autocrítica amb la seva pràctica i s'hi posa en primer lloc. Però és interessant moltes precisions que fa al voltant d'això, de què significa intentar fer un retrat d'algú, explicar una història d'algú, el gest de l'entrevista, no? I com en l'entrevista, doncs, hi ha també un intent de seducció de l'un i de l'altre. No?
Clar, i com agafes tota una sèrie de materials en brut, a mi em sembla, per reelaborar-los i què en queda després d'aquella elaboració? I si avui parlem en termes de periodisme literari és perquè, efectivament, el llibre de Jeanette Malcolm també toca o va al centre d'un cert debat al voltant del gènere, no? I d'aquesta idea tan tramposa i tan perillosa a la ficció o al periodisme de no ficció. Ella mateixa, aquí hi ha molta cosa meta, de com Jeanette Malcolm fa un llibre sobre un periodista que fa un llibre sobre un cas... És un llibre de no ficció, també hi ha una sèrie de noms que després aniran sortint, el cas de Joe Gold i Joseph Mitchell, que a l'Adolf li agrada també particularment aquest personatge, és a dir, i com a vegades, no, Jordi, també és una pregunta que el mateix ofici demana si és legítim, si és lícit absolutament tot, no? Per l'obra literària o periodístico-literària en aquest cas, fins i tot inventar, és a dir, si la invenció pot comparèixer èticament, és reprovable, una sèrie de qüestions que jo deia, els periodistes vella escola, perquè això cada cop més estem pensant en paper i en reportatges que després sovint esdevenen llibre, no? Però són preguntes inquietants a vegades.
Sí, sí, sens dubte. O sigui, a veure, és que aquest llibre no te l'acabes. És un llibre que el comences i el vas degustant, el vas trobant, vas subratllant, vas trobant-hi... vas obrint carpetes, diguem-ho així, no? Abans, però, deixa'm fer una prèvia, un parell de prèvies, que crec que són importants. La primera, saludar i celebrar que finalment tinguem una Jeanette Malcolm en català, que és una autora essencial dintre del periodisme literari, importantíssima, i és la primera vegada que es tradueix i per tant, doncs, un brindis per Arcàdia, que s'hi ha atrevit, i per Toni Cardona, que ha fet una traducció espectacular. O sigui, no és tampoc... L'estil de... Jo l'he llegida en anglès, i l'estil de Jeanette Malcolm és molt complicat, perquè ella és una persona complicada i complexa. És una persona que, Pere Punyetes, que dona mil voltes, que evidentment, com que està tractant un tema molt delicat, treballa el llenguatge d'una manera molt primmirada. I trobo que la traducció m'ha fet la sensació que ho troba molt bé, ho reprodueix perfectament, no? I a més, busca a vegades solucions que no són òbvies, en paraules i en expressions que no són tan habituals, fins i tot en aquest, si t'hi fixes en aquest principi, amb aquest entabanador,
sí.
Que entabanar no és un verb tan normal, i trobo que està, doncs, molt ben trobat. Per tant, aquesta és la primera prèvia. La segona... d'on ve això? Ja, Janet Malcolm, abans de El periodista i l'assassí, va publicar un llibre que es deia En los archivos... El dic en castellà perquè en castellà sí que està traduït, que és En los archivos de Freud, i que també recomano molt que la gent el vagi a buscar abans o després del periodista. Potser millor després, fins i tot. Que és una investigació... sobre els hereus de Freud. Qui es cuida? De fet, és un debat, és també entre... No hi ha un periodista i un assassí, però també hi ha dos antagonistes, que són els hereus de Freud, en concret la seva filla, i un marmassó, que és un senyor masson, un tal Mason, no masson, sinó Mason, que la Janet Malcolm deconstrueix d'una manera brutal, arriba a dir-li gigoló de les idees, i que al cap, quan es va... Això també, com igual que El periodista va començar com a article al New Yorker i després va acabar sent un llibre, i quan es va publicar, el senyor aquest Mason la va denunciar per haver utilitzat cites falses, cites que ella deia que havia escrit durant una conversa i que ell va dir que eren falses, que se les havia inventat. I, per tant, van estar en litigi durant 10 anys, o sigui, fins en el moment en què ella publica El periodista i l'assassí, que és un tema que ella ha agafat i ha treballat també durant uns quants anys, ho fa perquè ella mateixa està vivint aquesta situació del periodista que és posat en dubte pel seu subjecte, no? I aquí és on hi ha, diguem-ne, un dels elements, i ho enllaço una mica amb el que tu deies, David, hi ha un dels elements importants d'aquest llibre, que és qui controla la narrativa en un reportatge periodístic, l'autor, el qui l'escriu, o bé el personatge utilitzat, no? I això és on hi ha el dilema. I, de fet, la frase aquesta inicial tan famosa que és... diguem-ne, que està molt bé, perquè al final la Janet Malcolm, diguem, s'amaga a plena llum, diguem, no? Ella explica molt clarament el que veu, però al mateix temps està fent de periodista, i ho està fent d'una manera que és, com tu deies, molt sovint és gairebé metaperiodística, perquè et fa... escriu sobre una situació i alhora et fa reflexionar sobre el fet d'escriure en aquesta situació, oi? I, doncs, aquesta frase, aquesta primera frase, si l'agafes i en lloc d'aplicar-la al periodisme l'apliques a la ficció, a la feina d'un novel·lista, no tens cap problema, perquè en realitat ja ho sabem que el novel·lista menteix i que la seva funció és aquesta. Però, clar, en el moment en què el punt de partida és la realitat, i la realitat observada per dues persones sempre serà diferent, mai serà igual, doncs és on comença el conflicte i on comença també això que... Fixa't que al final el periodisme literari s'acaba definint per negativa, en diem no ficció literària, no? Ens ha calgut afegir-hi el literari per entendre-ho millor, però en realitat és no ficció, que és bastant, bastant divertit, no?, que haguem arribat a aquest punt.
La paraula traïció és forta, no? Una altra cosa són els sobreentesos i els malentesos que s'estableixen moltes vegades en les relacions humanes i també la relació entre un periodista i la seva font. I mira, aquí porto un parell de llibres que, si voleu, en podem parlar una miqueta més tard. Un d'ells és Sinatra està refredat i altres escrits, de Guy Talese o de Guy Talese, i que al darrere hi ha justament també Antoni Cardona com a traductor. I buscant coses sobre Guy Talese i sobre l'ètica periodística, et trobes, per exemple, i em sap greu no poder citar exactament quina és la font, perquè hi he agafat una mica d'aquí i d'allà i n'he consultat moltes, no? Però hi ha una entrevista en la qual a ell li demanen a Guy Talese si se'n penedeix d'alguna cosa a la vida, no? I ell diu que ha fet coses immorals per aconseguir una història. Per exemple, diu, és un adúlter confès. Ell va fer un reportatge sobre una comuna en què hi havia unes relacions de promiscuïtat entre homes i dones, no sé si només entre homes i dones, això ho desconec, i ell va poder fer una història, va poder fer una peça que es va convertir també en un llibre i que va ser molt i molt famós, i després també en un altre llibre que va originar força polèmica, publicat, si no me'n recordo, si no recordo malament, l'any 16 o l'any 17. El Motel del Boyer està a Random House, en castellà, en català no hi és, i és una peça molt interessant. Resulta que, gràcies a una relació que havia establert als anys 80, en Gaitalis rep, ja molt avançat al segle XXI, una correspondència, una carta, un missatge d'algú que s'identifica com el propietari d'un motel, d'un hotel en una ciutat, si no recordo malament, de Colorado. Ell és un boyer, ell és un boyer que ha condicionat aquest hotel, aquest motel, de manera que té accés visual a totes les habitacions, i així satisfà el seu boyerisme. I d'altra banda, pretén fer una mena de treball sociològic en què va apuntant setmana per setmana el nombre d'orgasmes masculins, femenins, les pràctiques sexuals, etc, etc. Clar, Gaitalis el que fa en un determinat moment és exercir també de voyeur. Ell també, des d'una d'aquelles escletxes de l'habitació, a més és prou divertit perquè se li enganxa una corbata i una miqueta més, i la parella que està en aquell moment actuant al llit, doncs es troba amb una corbata que penja a través d'un d'aquests radiadors o similars, doncs bé, ell es converteix també en voyeur, no? De manera que també està fent alguna cosa malament des d'un punt de vista ètic, però és capaç de fer-ho, perquè a última hora el que més li importa és la història. I una última cosa, la Joan Didion, d'acord, que també portem un llibre per comentar. La Joan Didion és autora de grans reportatges sobre la Califòrnia hippie. I en un cert documental que hi ha a Netflix, explica, ella era mare d'una criatura de 5 anys, d'una nena de 5 anys, i en una de les seves excursions o incursions per un d'aquests barris, diguéssim, perillosos, arriba en una certa habitació, es troba amb una criatura de 3 anys, una nena, que té la boca empastifada de blanc. Era blanc d'àcid. I en aquest documental li demanen, i tu com et vas quedar? Triga una mica a contestar, però el que diu és, bé, allò era gold, allò era or. Per algú que està fent una història, un reportatge sobre aquells fons, diguéssim, més degradats del hippisme de la Califòrnia dels 60, finals dels 60, veure una criatura en aquella situació, allò passa per davant d'altres consideracions ètiques, almenys, i fins i tot humanes, almenys en un primer moment i potser també en un segon moment.
Sí, sí, de debats aquests ara m'ha fet pensar en aquella famosa fotografia que diria que guanya el World Press Photo, no? On es veu també un voltor davant d'un cadàver, també una criatura. I efectivament l'actitud del fotògraf, en aquest cas comparable a la periodista. En el cas de, per tornar al llibre de Jean Malcolm, hi ha un moment, per mi és un dels primers moments que et quedes, en fi, que entres de ple en aquest debat, i ella, la Jean Malcolm ho remarca molt bé, quan després de 4 anys, em sembla que són 4 anys que està McDonald, els primers 4 anys a la presó, doncs Joe McGinnis, el periodista, l'anava a visitar amb freqüència, el visitava, el veia, parlava amb ell, rebia les cassets que McDonald anava gravant des de la presó, de tal manera que hi havia aquesta complicitat, McDonald estava, en fi, fins i tot tranquil de saber que estava el seu cas en mans de McGinnis i que estava escrivint el llibre, i quan li va demanar de mirar, no, de veure les galeries, ara com està anant aquest llibre, Joe McGinnis es va negar repetidament, no puc, per diverses excuses, no puc donar-te les galerades perquè encara està en work in progress, bla, bla, bla. El llibre, recordem-ho, on l'estava simultàniament retratant com a assassí psicòpata, eh? Aquest és el llibre, Fatal Vision. Doncs bé, finalment, quan un dia van uns periodistes a gravar, un documental a gravar a McDonald a la presó, allà, en aquell moment, el periodista que sí que ha rebut unes galerades al llibre en llegeix un fragment, no? I aquí i és quan la càmera enregistra l'expressió de xoc i desconcert absolut de McDonald, així ho diu Jean Malcolm, no? Amb la qual cosa, un cop més, el debat de l'ètica o de si tot s'hi val per una bona història, no?
Clar, és que el cas és paradigmàtic i és superinteressant, justament perquè crec que es trenca la barrera de, diria que molt habitual en el periodisme d'ara, de bons i dolents, no? És a dir, el llibre de McGinnis té un èxit abrumador, ell és un periodista de bestsellers i tot això, i ell ho fa tot per mantenir viu la perspectiva d'aquest bestseller en què vol convertir tota la història del McDonald's. però amb, la, amb tot el segon procés i tota l'explicació que em fa Malcolm, doncs veus que l'engany ha estat majúscul. És a dir, no, no és un petit moment d'aquests... un petit moment de dubte moral, no? Sinó que l'engany ha estat majúscul i continuat d'entabanador absolut a gòlatra, que segurament és una condició que també comparteix amb l'assassí, que està convençut que tenint un periodista al seu equip, perquè arriba a estar en el seu equip i té accés, un accés únic i exquisit, diguéssim, a tot el món del McDonald's, doncs l'assassí, diguem-ne, pensa, o el condemnat per assassinat, que després també això, hi ha moments en el llibre que es posa en dubte com ha anat el procés i tota la pesca, per tant és un llibre sobretot per dubtar, però el condemnat per assassinat creu que finalment ell, el periodista, farà justícia amb la seva història. Segurament també és una mica ingenu en creure això, no? Per tant, tenim una... En el fons tenim un parell de personatges, es pot dir gairebé condemnats per la seva vanitat i egolatria, però tornem-hi, Malcolm no els tracta com per assenyalar-los, sinó els tracta com dient... Tota persona que es dedica a la pràctica periodística pot patir d'aquest mal. I, de fet, ve a dir que ella l'ha vorejat, no?, en certs moments, fent el seu propi llibre. Per tant, és interessant com això. Crec que la barrera de bons i dolents, fins i tot diria que el que ara està tan de moda dir el periodisme compromès, aquí queda molt, molt matisat i molt en dubte, perquè ens fa anar per un terreny que és el de l'ambigüitat, el dels grisos i el d'entendre... sovint amb tocs de psicoanàlisi, que això ja és com molt... És molt el món de la Malcolm i és molt nord-americà, a més a més, però clar, és un llibre que barreja psicoanàlisi, biografia, crítica literària, crítica cultural, vull dir, ja de tot. Però ens fa anar per aquest terreny d'ambigüitats, i de fet ella, amb el tractament que dona tots aquests materials, te n'adones que això, que l'any 89-90 està avançant-se el que després... i donarem 30 anys després i donarem 1.000 voltes, que seran el fact-checking, no? el xequejar els fets, les fake news, tot el debat de què és veritat, si és tan fàcil trobar la veritat o no. Hi ha un moment en tot el... Jo crec que és a l'epíleg, al final de tots els processos judicials, en què ella també parla del seu propi procés, el que comentàvem a punt i que va patir, doncs, i que a més és un procés que sempre la va deixar com esquitxada per la professió periodística, malgrat que es va dedicar, em sembla que mig segle o 40 anys a escriure reportatges al New Yorker. Però clar, ella explica això, com el procés judicial sí que té una lògica, que és qui té raó, però segurament el reportatge periodístic o el reportatge de gran alè o el llibre va per un altre camí, no?
Clar, les possibilitats, posats a fer un apunt d'ètica periodística així ràpida, no? Jo com a lector, si em poso en el paper de lector, a mi, si llegeixo algú que ha, diguéssim, entre cometes, traït la seva font, jo, la següent peça que pugui llegir d'aquest senyor o d'aquesta senyora, la llegiré. En canvi, si em traeixen a mi com a lector, és a dir, si sé que m'ha enganyat, si sé que m'ha mentit, aquest és el final de la nostra relació. Vull dir que això també, no sé com dir-te, torno a dir-ho, no? Les traïcions, però també els malentesos que s'estableixen en les relacions humanes, o això que deies tu també, Anna, no? La ingenuïtat d'aquell assassí que es pensa que aquell periodista que li fa la gara-gara, després l'article es correspondrà amb els seus interessos o amb el seu punt de vista. Home, noi, doncs, no sé què dir-te, vull dir, aterra en el món real. I deixa'm dir només una cosa, no? Sobre això, sobre la pretesa objectivitat de la premsa convencional o de la premsa de la vella escola, de la premsa de les 5 preguntes amb la doble V baixa en anglès, no? El per què, el com, el quan, ajudeu-me, el qui, el què, l'on... Portem no sé quantes. Bé, doncs, la Joan Didion, en un article sobre la premsa alternativa, el que diu és que la premsa convencional a última hora es basa en una objectivitat bastant capciosa, diu que ella l'admira, però en tot cas que sempre el lector ha d'entendre, el lector, digue-li oient, digue-li espectador, digue-li com vulguis, ha d'entendre quin és el biaix d'aquell que parla. I a partir del moment en què saps quin és el biaix d'aquell que parla, aleshores sí, aleshores puc entendre que aspiris a una certa objectivitat.
Sí, és que és un, bueno, és que és un tema fascinant i el llibre de la Janet Malcolm, diguem-ne, fa que encara ho sigui més. Jo ja, per mi, ja a l'hora de consolidar el tema d'un reportatge, d'un article, hi ha dos camins, no? Hi ha el camí que és qui tria el reportatge. En això, per exemple, hi ha un moment de la Janet Malcolm que el tinc subratllat, que diu: mentre el novel·lista, quan prova de trobar un heroi o una heroïna, té tota la naturalesa humana per triar i remenar, el periodista ha de restringir la recerca de protagonistes a un grup reduït de persones amb un tarannà determinat, estrany, exhibicionista i amb tendència a fabular sobre la pròpia vida, que ja han fet amb si mateixes allò que el novel·lista fa amb els seus personatges imaginaris, és a dir, que es presenten com a caràcters literaris ja enllestits. Quan això, aquest és un camí, i és evidentment que el Gay Talesi, que dèiem abans, s'interessava per aquest voyeur de l'hotel, perquè és que el personatge ja està construït, tu només li has de treure per sobre. Aquesta és una via. L'altra via és el contrari, que és el que passa amb el McGuinness i el McDonald, que és quan el personatge busca algú que expliqui la seva història perquè està convençut, des de la ingenuïtat o des de la vanitat, que té una història per explicar. I aquest és el problema, perquè en realitat, jo crec que és una de les coses que d'alguna manera desxifra la Janet Malcolm, sí, és que McDonald no té una història per explicar.
Això
o
mateix.
La història que té per explicar, que és l'assassinat de la seva dona i les seves dues filles, i la dona embarassada, per cert, no ho oblidem, doncs aquesta no la vol explicar, la de fuig, no? Em fa pensar en un cas que hi ha hagut bastant recent, que a més el conec força de prop, que és el d'un escriptor periodista que es diu Joe Hagan, que li encarreguen, que es coincideix amb Jan Wenner. Jan Wenner és el creador de la revista Rolling Stone, per tant, una persona que durant 40 anys de la seva vida s'ha tractat amb els músics més importants i ha marcat tendències en el món de la música popular, música pop, rock, folk americana, i aleshores es troben i li diu: ei, voldria que tu escriguis la meva biografia i et poso a la teva disposició tots els meus arxius. Val, Joe Hagan accepta, però evidentment, quan entra en els arxius i comença a trobar material, no es pot estar, de fet, no pot evitar, o volgudament, ha d'explicar totes les festes, totes les animalades que aquest home va fer durant els anys 60-70, també els moments en què hi va haver extorsions, no? I ho ha d'explicar. I aleshores l'altre se li revela i li diu: no, és que jo em vaig demanar la meva biografia, però era la meva. O sigui, doncs fes una autobiografia, no? Que és el que deia John Updike. Abans que algú faci la meva biografia, ja me l'escric jo, que sé el que vull que es digui, no?
Crec que Gaitalés també ho va fer, la seva pròpia autobiografia, sí, és a dir, fa no tants anys. Això que dius és molt interessant, Jordi, perquè Janet Malcolm no únicament assenyala McDonald, qui creu tenir una història que en realitat no té, sinó que esmena de plana a Joe McGuinness i tot un bestseller com és Fatal Vision, de més de 600 pàgines, perquè hi ha un moment en el qual ve a dir Janet Malcolm que McGuinness fracassa en l'intent de construir un Raskolnikov, no? És a dir, de construir una peça de periodisme literari a l'altura d'un gran nom, i fins i tot acaba dient el cas de McDonald i McGuinness ens proporciona, diu, un exemple d'un periodista que en aparença va descobrir massa tard que el protagonista del seu llibre no estava a l'altura, no era adequat per a una obra de no ficció, no pertanyia a la meravellosa raça dels autonoveladors, com ara el Joe Gold de Joseph Mitchell o el Perry Smith de Truman Capote, dels quals depèn la vida del nou periodisme i de la novel·la de no ficció. McDonald, diu, era simplement un tipus, com tota la resta, i no podia oferir res més que una història tediosa i improbable sobre la seva innocència d'un delicte greu, no? Per tant, escolta'm, ni l'un ni l'altre. Aquí, Joe McGuinness, diguem-ne, va fer fins i tot un llibre massa llarg, no?, per defensar o per fer gran un gegant, i jo crec que amb un punt, la paraula també l'has dit, Jordi, de vanitat literària, que en aquest cas no té un correlat amb el cas real, el personatge, ni per descomptat altres exemples que després també sortiran de bon periodisme literari, no? El que tots tenim al cap.
Perdó, aquest és el gran error de McGuinness, és no haver detectat que allà no hi ha una història. És a dir, el pot més, el domina la necessitat de posar-se al centre d'un tema que en aquells moments és un tema important, perquè hi ha hagut un assassinat i ja sabem, a més, la llarga tradició que hi ha als Estats Units d'assassinats i judicis, no? I aquí tenim l'exemple molt, molt clar de sang freda de Capote, també, no? I aquest és l'error, que no sap veure que aquell home no li donarà mai el que ell voldrà. I al contrari, l'altre... en realitat, és un error fatal per part de tots dos, no? I això és el que sap... d'alguna manera sap desentrellar molt bé la Janet Malcolm, no?
Clar, no, jo a propòsit d'això volia afegir aquesta idea, no? D'una mica la Malcolm ens ve a dir que el McGuinness erra el personatge. És a dir, que busca un personatge que no respon a la història i, en certa manera, fins i tot a la pel·lícula que es munta amb el seu llibre. Perquè l'assassí, quan està entrevistant-se, per exemple, amb la Malcolm i tot això, doncs té unes respostes que no s'adiuen fins i tot al que entendríem per imaginari o per història d'assassí, de criminal que mata la dona i les filles. I clar, i això és molt curiós, i a mi m'ha fet ressonar en un altre moment del llibre que potser és dels més còmics, i és un momentet que sí que la Malcolm crec que es veu més relaxada, que és quan fa referència a un membre, a un integrant del jurat popular que jutja el cas de la difamació, McGuinness McDonald, no? Aleshores, és una dona que descriu amb tota la intenció, doncs també com molt que està per moltes punyetes, que té un seguit d'interessos molt concrets i són només aquells, com per exemple que és animalista, i vas veient els arguments a través de la Malcolm, d'aquesta integrant del jurat, la Lucille Dillon, no? I vas mig somrient per sota el nas, perquè és bastant curiosa. Hi ha un moment que la Malcolm diu: mentre escoltava Lucille Dillon, vaig ser més plenament conscient que mai del surrealisme que hi ha al cor mateix del periodisme. I perquè realment és com un moment surrealista el que proporciona, sí, sí, aquesta senyora, no? I després afegeix: la gent explica les seves històries als periodistes de la mateixa manera que els personatges dels somnis comuniquen els seus missatges el·líptics, sense avisar, sense context, sense que els importi que puguin sonar estranys a qui els somia quan es desperti i els recordi. Jo llavors estava allí asseguda, dinant el dia d'Acció de Gràcies, aquí s'està agradant la Malcolm, amb una desconeguda vestida de blanc que no tornaria a veure mai més l'existència, de la qual, per a mi, quedaria limitada a partir d'aleshores el paper com una mena de figura emblemàtica dels perills dels jurats populars. I em sembla com també bastant curiós, perquè és un moment que a mi em va fer pensar: ostres, aquí la Malcolm sí que ha trobat un personatge, que és el personatge que boicoteja sistemàticament tots els jurats populars, perquè ja també ens explica, doncs, que amb un altre jurat popular que va participar després també va fer que declarissin el judici nul. It's the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, 'cause you can't take the chance.
Els que tenim per vici estar refredat contínuament, no, jo ara mateix no li sé detectar cap refredat a la veu de... la veu, és a dir, a Sinatra, però a Guitali sí, en un moment determinat va dir, home, va fins i tot retratar, no? I ara tornem després a Janet Malcolm i el que calgui, però jo crec que és un nom també important si parlem de periodisme literari, i bé, i a més, celebrant, com ho feia abans en Jordi amb el cas de Janet Malcolm, que el tinguem en català, perquè és una excepció, més aviat, no? És a dir, és una obra, sí. L'obra Guitali es pot trobar, si no m'erro, al Faguara i a Random House Literatura, sí. Però en català no hi ha gaire cosa, no?
Mm-hmm. És el primer que jo sàpiga. Sinatra està refredat i altres escrits, amb un recull, no sé, són 8 o 9 articles des de l'any 61 fins a l'any 97, alguns dels quals històrics, entre ells justament aquest, el dedicat a la figura de Sinatra, que queda retratat com un home més aviat despòtic, com una mena de padrone, no?, de cap de la màfia, si vols dir-ho així, però també amb comportaments a vegades extraordinàriament afectuosos. És un retrat magnífic, formidable, de Gaetalese, que també fa retrats inoblidables de figures com, per exemple, Joe Louis, en aquell moment excampió dels pesos pesants, o també de Lloyd Patterson, un altre campió de boxa, acostumat també a mossegar la pols més d'una vegada, però a tornar-se a aixecar. També una trobada al cap dels anys entre Muhammad Ali, un altre boxejador, i Fidel Castro. I també, per completar aquesta selecció, amb un article, amb una peça sobre els orígens d'un escriptor de no ficció, que és extraordinàriament interessant perquè, a més, va vinculant la seva circumstància biogràfica amb també principis del periodisme, no? I la seva pràctica del periodisme, de manera que aprenem o sabem que ell va ser un noiet de família italo-nord-americana, crescut en un poble de la costa de Nova Jersey, a Ocean City, i que moltes de les coses que després va posar en pràctica com a periodista les va aprendre de la seva mare en una botiga de roba, perquè el pare era sastre, ella era l'encarregada, i aquesta dona tenia dues coses bàsiques per un periodista: la curiositat i la capacitat d'escoltar. La capacitat d'escoltar, que ell també va desenvolupar a base d'escoltar què explicaven aquelles senyores que anaven a emprovar-se els vestits en aquella botiga d'Ocean City. Després hi ha també tot el recorregut a través de la Universitat d'Alabama, on es troba també amb els professors de la vella escola, que són partidaris d'aplicar aquelles dobles Bs, no? aquelles continguts, diguéssim, més objectius, mentre que ell va desenvolupant una mirada molt atenta el que ara podríem anomenar la contracrònica, no? Aquells racons, aquells replecs de la realitat que normalment no són il·luminats, però que ell aprèn a mirar. I també és interessant, no?, perquè aquí estem parlant d'assassins, de relacions amb assassins, o amb grans criminals, amb gent que fa coses extraordinàries, en tot cas, no? I, en canvi, Gaetalese el que fa també és elaborar una certa teoria sobre el periodisme que està atent en allò que fa la gent més normal, i que només grans escriptors, grans novel·listes, grans artistes, cita, per exemple, John Cheever, o la Joyce Carol Oates, o el Raymond Carter, són capaços, diguéssim, de rescatar, però gràcies, diguéssim, a la seva mà d'artista, perquè, si no, ells no apareixen mai en els papers de diari, no? Sí. No apareixen mai com a protagonistes de les notícies, i ell sí que és capaç de desenvolupar aquesta mirada a partir d'alguns principis, que són la vinculació personal, l'atractiu perdurable i també aquests llocs obscurs, desatesos i invisibles per altres escriptors. Per exemple, o per cert, aquesta peça sobre Joe Louis, sí. Gaetalese remarca, i s'entén que ho remarqui, que Tom Wolfe en un cert moment diu: ep, això és molt important, això segueix, diguéssim, aquesta estela tot just naixent en aquells moments del nou periodisme, i aquí hi trobem les eines de ficció, el diàleg, la mirada molt detallista sobre l'ambientació, també els monòlegs interiors, que deixem dir que també deixa clar que és una herència de la seva mare. És curiós, no, això? Perquè diu que la seva mare sempre a les clientes els hi demanava: escolta, i tu quan feies allò, què pensaves? Doncs Gaetalese va aprendre, diguéssim, aquesta tècnica, i també anava preguntant amb els seus personatges, amb els seus amb la gent que li interessava per alguna notícia, per alguna peça periodística: tu què pensaves en aquell moment, no? Mm.
No, és meravellós. El cas de Gaetalese, jo recordo, i em lliga amb dues de les coses que has dit, quan fa uns 10 anys, el vaig conèixer a Barcelona, va venir fa uns 10 anys, em sembla, va fer una conferència al Col·legi de Periodistes, i venia impecablement vestit, i una de les coses que explicava, imagino que la part biogràfica aquesta no, té tot el sentit del món. Ell deia que no et poden prendre seriosament si no vas vestit seriosament, i anava, però escolteu, un dandy, que al seu costat Tom Wolfe és un cutre de mercadillo, diguem-ne. Era un senyor, vaja, sempre amb el muc a la solapa i tot, vestit d'aquell vestit clàssic de, diria que era línies, o gris, o no recordo bé, barret perfecte, no sé si era un Borsellino o d'aquest estil, però un senyor sortit de Boardwalk Empire, una sèrie d'aquestes,
sí.
No?
D'aquest documental que es diu Boyer, que està a Netflix, n'hem tret un petit fragment sobre aquesta necessitat que tenim els periodistes de ser sempre amens, sempre que es pugui.
Has to get the attention of the reader. Page one, paragraph one, sentence one. How do you begin? I've been a reporter from the time I was 15. I'm 80 now. My life
has pretty much been living through other people's experiences and to be a very accurate chronicler, an observer, watching other people, listening. I take my time and I am genuinely interested in the people I'm writing about because there's something about them that I feel I can identify with.
Això, la identificació sí, també, sí. I la vida a través de la vida dels altres. Per cert, que aquí també diu que el seu pare era un sastre proud, orgullós, i ell és un periodista orgullós. I també, en part, gràcies a com vesteix, diu.
I una altra cosa, des del punt de vista ja literari i periodístic, que és una de les decisions més importants que prendre un escriptor o un periodista abans de començar un llibre, és qui narra, no? O des de quin punt de vista. Doncs bé, ell explicava que un dels seus llibres i una de les decisions més difícils, més importants, va decidir que el començava amb el punt de vista del porter de la finca, no? Perquè amb aquesta idea del saber escoltar, diu que és un personatge clau en qualsevol vida urbana, i no? És el senyor que tot ho sap de tots els veïns i que, en canvi, té com a professió la discreció. És a dir, no pot explicar res, però ho sap tot, no? I des d'aquest punt de vista literari i narratiu li va resultar molt, molt atractiu i molt interessant, no?
I el hangout, no? És a dir, aquest concepte tan important, el passar temps i temps amb els personatges, no? Amb la gent que t'interessa, i a partir d'aquí desenvolupar una relació de confiança que també és veritat que pot propiciar malentesos i fins i tot la sospita de traïció, no? Quan la peça periodística es converteix en una peça llegible, justament.
És que la postura del periodista, diguem-ne, que s'ha de disfressar... Això també ho comenta la Janet Malcolm, no? Que a vegades t'has de disfressar d'amic, però evidentment no ets l'amic, sinó que ho acabes fent, i aquí és on hi ha el límit de la traïció, ho acabes fent per aconseguir material, no? I ressona molt això que dèieu del Talesi, que és la capacitat d'escoltar i d'observar. I m'has fet pensar que en casualment, en l'última entrevista que va donar, una de les últimes, jo no sé si és l'última, la Janet Malcolm, ella explicava, li preguntaven quina era la seva actitud quan tocava un personatge, i ella, la manera d'escoltar i de seguir-lo, era, ella deia, com una geisha, que no diu res i que només va somrient amb la boca petita, amb petits somriures, no? I al mateix temps la Joan Didion també deia una cosa semblant, deia, jo estic al voltant dels meus personatges i els deixo parlar. Faig veure que no m'interesso gaire, faig veure que puc estar escoltant-los i alhora doncs remenant una cosa, un paper o una roba o traient l'etiqueta d'una ampolla, però en realitat tot això és perquè no es pensin que estic absolutament pendents d'ells, perquè hi ha una cosa, que això la Malcolm també ho comenta, que és el problema del, em sembla que en diu, els parladors incansables, no? O inesgotables, que és aquesta gent que davant d'un, que més n'hi ha molts, davant d'un micròfon deixen anar el que sigui, no? I aleshores ja és quan entren en els límits d'inventar una història per poder ser atractiu, no? Són límits molt, molt confusos i, evidentment, el periodista ha de saber-los trobar. I voldria afegir encara una cosa, perquè m'hi heu fet pensar amb lo de la roba del Talesi. La Janet Malcolm té un llibre, que és l'últim llibre d'assajos que ha sortit, que es diu, ha sortit en castellà a l'Argentina. O sigui, això també per veure que en realitat no és una escriptora de masses, ni molt menys. Aquí en castellà encara no s'ha publicat, ni en català tampoc, que es diu Nadie te está mirando. I aleshores la majoria són assajos publicats els últims anys. Jo el vaig trobar a la llibreria La Central d'aquí a Barcelona, o sigui que segur que en tenen més exemplars, no? I va sortir, deu fer 4 o 5 mesos. I en un i té dos assajos on parla de la roba, no? Un concretament sobre la Eileen Fisher, que és una dissenyadora de moda de roba molt famosa als Estats Units, i un altre sobre la pianista Yuja Wang, no? Que és aquesta pianista xinesa, molt jove, que a part de ser un geni i de ser una nena prodigi, resulta que quan surt a tocar el piano surt sempre amb vestits curtíssims, amb minifaldilla i amb talons de 10 centímetres, no? I per tant, això la xoca molt i al mateix temps li interessa molt i creu que és important. Si tu parles d'una persona i li dediques, has de parlar del seu art, però també has de parlar d'una decisió tan personal com la manera com et vesteixes.
Clar, de fet, ara, amb el que diu Jordi Puntín, fas pensar també en el llibre, en El periodista i l'assassí. Hi ha molts moments... perdó. Hi ha molts moments que la Malcolm es dedica a descriure com són els despatxos dels advocats que va veure, no? I és curiós, perquè i els descriu també físicament a tots els personatges que van passant pel llibre i que inevitablement ens els empassem com a personatges, com aquell qui diu ja, no? Perquè ja està en paper, això. Però és veritat la fascinació per... Crec que a mi m'ha cridat molt l'atenció la fascinació pels llocs, no? I a partir del despatx, com el lloc se diu o no se diu amb aquell entrevistat. I llavors la seva actitud d'entrevistadora davant l'entrevistat, lligant amb el que dèieu, sovint és aquest intent, i el fa avinent, aquest intent d'ostres, m'estan volent portar cap aquí, però jo faig cara de pòquer, o li responc amb aquesta altra pregunta, o me'n surto d'aquesta altra manera, no? I fer avinent això em sembla interessant, perquè sí que crec que llavors és com un acte, en certa manera, d'honestedat, de dir, ostres, això no és una conversa de tu a tu, de carrer, no? Aquí intervenen molts més codis. I llavors, d'altra banda, també m'heu fet recordar que hi ha un moment en què ella parla dels entrevistats com si fossin Xerezat, no? Com,
sí, és veritat.
Com si fossin gent que et vol seduir, que t'explica el que creuen que és millor del món i el més interessant, i que tot sovint aquests Xerezats tenen això, resolucions que no són les esperades.
Sí, crec que tornant a qüestions, diguéssim, d'ètica periodística, no? També l'Anna, segur, qualsevol d'aquí, no?, s'ha trobat fent reportatges, per exemple, en què xerres amb alguna persona, però després pel teu article, pel teu reportatge per la ràdio, doncs en reprodueixes tot just un parell de fragments. I clar, aquella persona també potser té dret a sentir-se traïda per molt que l'hagis avisat, perquè potser no és allà on s'hi reconeix més, o no és on parla millor, o no és el que voldria sentir d'ella mateixa per la ràdio, no? De manera que sempre hi ha una relació d'una certa tensió. Una cosa que també voldria comentar és la llengua periodística, no? Sobre això és interessant també, altre cop, el que diu la Joan Didion. Estic agafant un llibre que es diu Lo que quiero decir, que està traduït per Javier Calvo, per Random House. Hi ha alguna referència al pas de la mateixa Joan Didion per la revista Vogue, no? I ella explica, diu, fue en Vogue donde aprendí en cierto modo a sentirme cómoda con las palabras, una forma de contemplar las palabras ya no como espejos de mi propia incapacidad, sino como herramientas, juguetes, armas que utilizar de forma estratégica en la página. En un destacado de, digamos, 8 líneas, donde las líneas no pueden superar los 27 caracteres, no es solo que cada palabra cuente, sino también cada letra. En Vogue se aprendía deprisa, o no durabas nada, a jugar con las palabras, a pasar un par de subordinadas poco manejables por la máquina de escribir y sacarlas transformadas en una frase simple compuesta exactamente de 39 caracteres. Éramos expertos en sinónimos, éramos coleccionistas de verbos. Me acuerdo de que embelesar fue uno de mis verbos favoritos durante una serie de números y el origen de uno de mis sustantivos preferidos, embelesos, que usaba en frases como mesas atiborradas de tulipanes de porcelana, huevos de Fabergé y otros embelesos.
I en aquest... Ara tinc curiositat de saber com és en original.
Sí, també és veritat. En aquest documental, que es diu El centro no aguantarà, la versió castellana, la traducció castellana a Netflix, hi ha també, justament, una referència a aquesta experiència a Vogue i concretament al paper d'una editora que es deia Aline Talney i que es veu que era bastant dura però que se n'aprenia.
I can remember she would have this big aquamarine ring. She'd get violently crossing, X-ing out things, muttering action verbs. And everybody lasted with her, basically learned to write.
Són una d'aquestes editores que diu que duia un anell i que el feia anar amunt i avall i picava contra la taula, no? I es posava una miqueta violenta i els deia això, action verb, és a dir, no, fer servir verbs de moviment, verbs de moviment. No? I si duraves, doncs n'aprenies molt, però no tothom durava, ella sí, afortunadament. Working in a coal mine, going down, 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 working in a coal mine, about to step down, working in a...
Seguim a Ciutat Maragda, Catalunya Ràdio, avui parlant de periodisme literari i celebrant l'edició en català de Janet Malcolm, el seu clàssic El periodista i l'assassí, en la traducció de Toni Cardona a l'editorial Arcadi. Han anat apareixent un munt de noms, no només Janet Malcolm, també ara el sentíem Joan Didion. Jo volia també portar, que també ha sortit abans, un dels mestres declarats de Janet Malcolm i de tanta altra gent, Joseph Mitchell. Fins i tot abans la invenció de l'expressió nou periodisme, hi havia Joseph Mitchell escrivint cròniques també per The New Yorker, el New York dels anys 30, 40, 50, aquí. Acaba de publicar Anagrama també una recopilació d'articles. Anagrama havia publicat, aquest sí que el tenim en català, El secret d'en Joe Gould, el tenim a 1984 en la traducció de la Griselda Garcia. I bé, doncs en el cas del Fondo del Puerto, que és el nou llibre que acaba de publicar Anagrama, és una recopilació d'articles, això, dels anys 40 a 50, en una Nova York que ja no existeix. Jordi, tu que coneixes la ciutat, segurament ja no la vas trobar, diguem-ne, perquè efectivament és aquesta ciutat on hi ha, doncs, des de l'hotel abandonat, no?, que té el restaurant a sota, les rates, la crònica que, de les rates que van arribant a les bodegues dels vaixells, aquell mercat de vivers d'ostres que tampoc existeix i que una vegada doncs, va ser-hi, la crònica d'un pescador d'un petit poble de Nova Jersey, és a dir, Joseph Mitchell fent literatura de coses aparentment quotidianes al dia a dia i d'éssers anònims o de personatges que ell tenia l'habilitat, no?, de retratar, i en el seu cas sí, molt més grans, de bigger than life, molt més interessant segurament que McDonald, en el cas de Joe McGuinness, no? Per tant, Joseph Mitchell, que crec que és un personatge tot ell, no?, per fer-ne també un altre llibre i fer-ne una novel·la, Jordi, perquè si ens hem de creure la llegenda, va estar els últims moltíssims anys tancat en el seu despatx de New Yorker, escrivint però sense publicar ni una sola línia, és a dir, va deixar de publicar cròniques, malgrat que el sentien des de fora anar picant la màquina, no? En fi, per tant, no ho sé, tan fascinant i també ell, èticament qüestionat en algun moment, quan va publicar, després de publicar-ho en forma d'article, El secret d'en Joe Gould, es va publicar en forma de llibre. Un cop havia mort aquest Joe Gould, que com sabeu, com recordareu, va tenir la pretensió d'escriure la història oral de la humanitat, i la tesi de Joseph Mitchell en el llibre és que bàsicament el que volia era escriure sobre els seus pares, no? I un cop publicat el llibre, en fi, va començar a rebre tot de cartes de gent que deia no, jo tinc fragments d'aquesta història oral de la humanitat, si vols, que recollia el batec oral del dia a dia a Nova York, si vols te'ls passo, i molta gent que es va oferir a enviar-li fragments de Joe Gould, de l'original, i ell no va contestar mai aquestes cartes, a dir que no deixem que la veritat espatlli una bona història, si fem cas també del vell adagi. Per tant, ja dic, Joseph Mitchell, tot ell, mestre de periodistes literats i fascinant figura.
Sí, sens dubte. Hòstia, un altre cop, tantes coses per dir amb el que explicaves ara. Potser el que estava escrivint quan allà al despatx del New Yorker, amb la porta tancada, que ningú veia què feia, potser eren les respostes a aquestes cartes.
Exacte.
I després no les enviava, no ho sé. Hi ha un moment, també s'ha dit molt que era una persona molt depressiva, i de fet, si t'hi fixes, molts dels textos seus, fins i tot d'aquest volum, comencen amb frases molt personals, és a dir, quan necessito esboirar-me, quan necessito no pensar i sortir, sí, me'n vaig a passejar per no sé on. Sempre que penso en la mortalitat de l'home, acabo recorrent a no sé quantos. No? És un recurs que té, que crec que li funciona molt bé, i jo diria que això que deies abans, que és una Nova York desapareguda, en gran part sí, però al mateix temps és veritat que per alguna raó, Nova York té una capacitat de molt sovint, de mantenir velles llocs, velles situacions, manies, costums, que fan que a vegades tens la sensació de viure entre el segle XIX i el segle XXI, no? Convivint. I, de fet, jo recomano a tothom que vulgui que vagi a Nova York i a Manhattan que passi pel Max Hurley, que el Max Hurley és una taverna irlandesa que era on durant molts anys va ser una mena de despatx oficial o oficiós del Joseph Mitchell, i ell hi anava, i avui dia la taverna continua existint des del 1840 i pràcticament no hi deu haver canviat res. Sé que fa uns quants anys els van obligar a treure de la decoració que tenien uns ossos de la sort de pollastre, saps aquell os del pollastre que l'has de trencar? Doncs uns ossos que no s'havien trencat i que els havien deixat allà uns soldats de la Segona Guerra Mundial sense trencar. I des de, per tant, feia com 60 anys que estaven allà criant pols i finalment damunt de la barra. O sigui, quan tu demanaves una cervesa tenies aquests ossos de pollastre a sobre el teu cap i finalment algun inspector els hi va fer treure. Però a part d'això, la sensació és que entres allà i d'alguna manera estàs entrant també en un dels relats i en una d'aquestes històries del Joseph Mitchell, que jo crec que són una mica l'antítesi, tot i que estilísticament tenen també tots els valors del periodisme literari i es basen doncs, en creació de personatges, es basen en una descripció, en bons diàlegs. Jo crec que són l'antítesi del que feia la Janet Malcolm, perquè en realitat la Janet Malcolm introdueix sempre aquest element cultural i de reflexió, i en canvi el Mitchell va a buscar, és més com el Taleze potser, no? Va a buscar aquests personatges oblidats que viuen una mica als marges de la societat, que d'alguna manera han conviscut amb gent que sí que ja no existeix i que ja han passat, no? I aquest exemple, i aquest llibre del Fondo del Puerto, jo crec que és un molt bon exemple. O sigui, les 6 històries que hi ha, realment les llegeixes, o 7, no sé quantes són, i penses que estan passades de moda i que són d'una altra època, però al mateix temps es fan molt llegidores, perquè al final les rates de Nova York, avui, igual que la plaça Catalunya, hi són, sí. No han marxat, no?
Clar, clar.
I el port, doncs, potser ha canviat una mica i no hi ha cultivadors d'ostres, però en canvi te'n vas a una altra badia de Brooklyn, que és Red Hook, i resulta que allà a les nits hi ha pescadors furtius d'ostres, no? I de gambes i de jo què sé, no? I que hi ha d'haver uns vigilants que no permeten que es pugui pescar perquè són evidentment poluïdes al màxim. O sigui que hi ha molts elements que jo crec que expliquen molt bé aquesta transició del periodisme literari americà tan potent des dels anys 50 i 40 fins avui dia, no?
Deixa'm dir només que aquesta taverna que ara citaves, la taverna McSorley, també, que com sabem, dona títol a un altre dels reculls d'articles de Joseph Mitchell, es va publicar també, en aquest cas en castellà, La fabulosa taverna de McSorley i altres històries de Nova York. Ho va fer l'editorial Just, per tant, també es pot trobar, no?, qui tingui interès en diferents les cròniques, vaja, literàries de Mitchell.
Clar, jo a propòsit del que deia en Puntí, voldria afegir que en alguna entrevista que he trobat de la Malcolm, perquè tampoc en donava tantes, suposo que en coherència amb el que dèiem, no? Si és tan complicat entrevistar, jo tampoc em vull exposar tant. Però crec que aquesta és una entrevista del 2004 al País. Ella reconeix i ressalta Joseph Mitchell com un dels grans mestres del periodisme literari. Llavors també amb el fil de les entrevistes n'he trobat una al París Review, que és molt divertida tota l'entrada ja, en què s'explica que l'entrevista ha estat a base d'un intercanvi de mails, inacabable intercanvi de mails, cosa que això de nou confirma el caràcter enormement minuciós, exhaustiu i fins i tot perepunyetes, com deia en Puntí, de la Malcolm, no? I després amb el que dèieu ara em fèieu pensar en un parell de llibres, és a dir, o tres, però molt ràpidament, eh? És a dir, primer m'heu fet pensar en l'Operació Massacre del Rodolfo Walsh, no? Que sempre tenim al cap el nou periodisme nord-americà,
sí.
Però Operació Massacre del Walsh és de l'any 56 i parla d'una forma novel·lada, explica, narra els assassinats a una dictadura de l'Argentina dels anys 50, abans de l'ara així coneguda dictadura dels 70s i 80s, no? I és molt interessant perquè segurament està fent això nou periodisme abans que se li hagi posat el nom, no? Llavors, amb tota la qüestió de la forma, jo tinc la sensació de que la Malcolm dona prioritat a ensenyar el seu escepticisme, no? I l'escepticisme és el que senyoreja en tot el que escriu, i controla molt potser tot l'embelesamiento que esmentava abans a l'Adolf, no? I aquest embelesamiento, justament, a mi m'ha fet pensar amb un clàssic català, que és Vida de Manolo, del Josep Pla, escrit primer en castellà, després traduït, perquè quan el vaig llegir per primer cop vaig tenir la sensació que m'estava parlant Pla, però, i que hi havia coses que no sabia si les feien molt a la manera de Pla, però que m'era igual. És a dir, és bastant curiós el que dic, però que m'empassava el personatge que m'estava venent pla del Manolo Hugué, l'artista, no? I és un retrat, en aquest cas, un retrat biogràfic realment molt, molt interessant. I llavors, un últim llibre que penja de la qüestió que també hem tractat del punt de vista. Clar, hi ha una derivada del periodisme literari, que és el periodisme gonzo, en què el periodista ja es posa allà al mig, no? I és personatge. I pensava, per exemple, en Hunter S. Thompson, Miedo y Asco en Las Vegas, que crec que només existeix en castellà, en què això, és a dir, tot és tan al·lucinat, és tan una experiència psicotròpica, boja, constant, en què el periodista doncs, intenta ensenyar-nos la bogeria de Las Vegas, de la qual ell mateix participa, en què una mica tots aquests límits que dèiem queden esbotzats, no saps que hi ha d'al·lucinació o de ficció en tota aquella història absolutament flipada que t'està explicant, però en qualsevol cas és molt divertit i tens la sensació que a través de posar-se ell al mig i començar a fer el boig o presumptament fer-lo d'aquesta manera, doncs sí que t'ensenya alguna veritat de com és aquell món boig de Las Vegas, no?
Sí, sí. D'altra banda, quin mal no haurà fet exemples com Hunter Thompson o ara pensant en Gunter Wallraff, no? I gent que ha intentat imitar els grans mestres en la matèria de
processos involucrats. Sí, els epígons aquí han estat terribles.
Això mateix. Per tant, no, quedem-nos amb els noms, que primer amb els originals, no? I en tot cas amb els noms que avui hem anat recomanant, començat per la gran Janet Malcolm.
Deixer fal·lo et taquen tu per te la millor joventut. Emigre va per voluntat de l'honorata societat.
L'honorata societat, la màfia, que és un tema que també va tocar Gai Talís i que recentment ha estat notícia amb la detenció després de 30 anys, en diuen allà la titança, 30 anys fugit de Messina Denaro, el capo de la Cosa Nostra. Doncs bé, avui ens acomiadaran Stefano Di Battista, Niki Nicolai i, atenció, Erri De Luca, com a lletrista, gran escriptor napolità d'aquesta vivalitat, per saludar també, com deia en Jordi, i celebrar la primera obra de Janet Malcolm en català, El periodista i l'assassí, en la traducció de Toni Cardona, Editorial Arcàdia, i tota la resta de periodistes i literaris que hem anat, per fi, Joseph Mitchell, Joan Didion i tants altres que han anat sortint, i les contribucions més nostrades, Gai Talís per descomptat, i Sinatra, que també el trobem en català, per cert, Toni Cardona ja ho assenyala, Adolf, la mateixa traducció. Per tant, moltes gràcies, de debò, per portar tots aquests noms i per fer escola, vull pensar, del millor periodisme. Jordi, que vagi molt bé, ens veiem ben aviat.
Igualment, que vagi bé, gràcies.
Anna Vallbona, fins aviat.
Que vagi bé.
Adolf Beltran, Rosa Silloé i Viva l'Ità.